Mentre la vaga parcial al sector educatiu entre les 8 i les 10 del matí ha estat del 2,09%, això segons les dades d'un 70% dels centres públics. La nova tanda de protestes ha contemplat avui talls de vies arreu del territori, piquets per reclamar que reverteixin les retallades i també per demanar la dimissió del conseller Josep González Cambray. D'altra banda, també hi haurà aturades els dies 25 de maig, el 2 i el 9 de juny. Una desena d'entitats reclamen la creació d'un peatge urbà per circular per la zona de baixes emissions de Barcelona. El preu que proposen és de 4 euros diaris i afectaria tots els vehicles, tant de residents com de no residents, excepte els que portin 3 o més persones, el transport públic i la gent amb mobilitat reduïda o acrediti una necessitat especial. Maria García és la portaveu d'Ecologistes en Acció.
No és un peatge d'entrada a la ciutat o de sortida, és un peatge per la circulació que es doni dins de les rondes de Barcelona, de l'actual zona de baixes emissions. Llavors afectarà tant a residents com a no residents.
Les entitats proposen que el pagament es faci seguint el mateix sistema que s'aplica a la zona de baixes emissions i calculen que es podrien recaptar uns 370 milions d'euros l'any que s'haurien d'invertir, entre altres, a millorar el transport públic. Vic ha iniciat una campanya per posar en valor els establiments comercials centenaris i també per premiar aquells que treballen de forma sostenible. La pandèmia ha canviat alguns hàbits de compra i ha evidenciat que el comerç és essencial per donar vida a les ciutats. Ràdio Vic, Montse Manent.
Per aquest motiu, aquells que ho vulguin podran entrar a formar part de la ruta dels emblemàtics de Catalunya. A més, durant el mes de juny es faran rutes turístiques per visitar i conèixer els establiments centenaris de la ciutat. Bet Piella, regidora de Promoció Econòmica i Comerç.
Tothom que estigui interessat a entrar en la ruta dels emblemàtics, si compleix aquestes característiques, evidentment ha de ser històric. Nosaltres, des de l'Ajuntament, paguem directament aquesta persona que anirà a fer les fotografies, el vídeo, les entrevistes, i, per tant, cada vegada serem més en aquesta llista dels emblemàtics.
Per altra banda, una trentena de comerços ja s'han adherit a la campanya de comerç sostenible i de proximitat impulsada per l'Ajuntament. Durant el mes de juny, aquelles persones que comprin en comerços amb el distintiu de sostenibilitat entraran al sorteig de 5 carros de la compra.
Activat el protocol per alta contaminació atmosfèrica de micropartícules a Barcelona i a l'àrea metropolitana. L'arribada de pols africana i la poca ventilació de l'aire dificulta la dispersió de partícules contaminants. Es recomana utilitzar el transport públic, realitzar trajectes a preu en bicicleta i evitar l'ús del vehicle privat. Hi ha mort el conductor d'un camió en un accident a l'AP7 a Vandellòs i a l'Hospitalet de l'Infant aquesta matinada. Els fets han passat quan, per causes que encara s'estan investigant, un camió ha patit una sortida de via i ha quedat bolcat fora de la calçada. Amb aquesta ja en són 60 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I en esports, l'Espart Girona ha arribat a un acord amb Irati Etxarri. La jugadora navarresa defensarà la samarreta del conjunt gironí durant les pròximes dues temporades. L'ala pivot arriba del Cadí la Seu i ha estat escollida MVP nacional i millor ala pivot de la Lliga Femenina Endesa la temporada 2021-2022. I pel que fa al temps, matí i migdia de cel radiant arreu del país, exceptuant alguna nuvolada al matí de cara al Delta de l'Ebre i a la Costa Brava, i la calor aquest migdia i aquesta tarda tocarà sostre a Ponent, arribant als 34 o 35 graus.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 17 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 17 de maig, època en què ja es defineixen molts títols i finals de la temporada i època també de comptes enrere. En clau blaugrana, compte enrere ja per la final de la Final Four de l'Eurolliga masculina, amb un Barça-Madrid ja en l'horitzó en poc més de 48 hores aquest dijous a Belgrat. Avui escoltarem el tècnic Sara Jessica Bixos a la prèvia i també compte enrere per a la final de la Champions femenina de futbol entre el Barça i l'Olympique de Lió, un partit que coincidirà de ple en dia i hora amb la final d'aquesta Eurolliga, on esperem que també hi sigui el Barça. Avui parlarem de futbol, amb les reaccions també als emparellaments per l'ascens a primera i a segona federació de bàsquet, però també d'hoquei herba, perquè Terrassa ja està preparada per acollir aquest juliol el Mundial Femení d'aquest esport, amb una selecció espanyola farcida de catalanes que vol fer un bon paper a casa. Avui escoltarem a dues de les protagonistes, una d'elles terrassenca, Gigi Oliva i Laia Vidosa, totes dues jugadores del júnior de Sant Cugat. Futbol, bàsquet, hoquei herba, però també hoquei patins, handbol i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què més pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, el Barça viatja aquesta tarda cap a Belgrat, on jugarà a partir de dijous la Final Four de l'Eurolliga masculina.
Els blaugranes es veuran les cares amb el Real Madrid a la segona semifinal aquest dijous a les 9 de la nit. A l'altre s'enfrontarà el vigent campió, l'Efes i l'Olympiacos. La final serà dissabte a les 7 de la tarda.
Al mateix dia i hora, dissabte 21 a les 7, ja ho hem repetit diverses vegades, que la final de la Champions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Més bàsquet, ho dèiem ahir, Badalona serà la seu de la Copa del Rei de l'any que ve.
Feia 38 anys, des de 1984, que Badalona no acollia la competició del CAO. La candidatura badalonina li ha guanyat la partida a ciutats com les Palmes de Gran Canària, Màlaga i Barcelona, on va tenir lloc l'última Copa del Rei disputada a Catalunya, el 2012, al Palau Sant Jordi.
I l'Esperoni Girona, també en bàsquet, va anunciar ahir el fitxatge de l'MVP estatal de la Lliga Femenina, Irati Etxarri.
Etxarri, que va anunciar la setmana passada que deixava el Cadí la seu, on havia jugat les últimes quatre temporades, reforçarà el nou projecte al club gironí, ja sense Alfred Julba a la banqueta. L'ala pivot navarresa ha fet 13,9 punts, 8,2 rebots i 16,1 de valoració mitjana per partit aquesta temporada amb el conjunt de la seu, que ha quedat quart a la Lliga.
Un Cadí la seu que haurà de reforçar també el seu projecte de cara a la temporada que ve, perquè tampoc seguirà, ho dèiem també la setmana passada, Bernat Canut. Veurem si el tècnic segueix a la fins ara jugadora franquícia de les Urgellenques cap a Girona, i veurem també si Irati Etxarri té com a companya a Laia Palau.
La capitana de l'equip gironí, que aquest any fa 43 anys, ha convocat una roda de premsa demà al matí per anunciar presumiblement el seu futur. A la compareixença hi serà també el president del club, Cayetano Pérez.
Demà en aquest programa us explicarem, evidentment, què anuncia finalment Laia Palau. En futbol, també ho explicàvem en directe ahir en aquest programa, l'Espanyol B i el Lleida Esportiu jugaran l'ascens a primera federació contra equips bascos.
El Sestao River serà el rival del Lleida aquest dissabte en eliminatòria de semifinals a partit únic, mentre que l'Arenas Club de Getxo jugarà contra el filial blanquiblau també dissabte al vespre. Els dos partits seran a Alacant.
I en la lluita per evitar el descens, el Cerdanyola s'enfrontarà a la Gimnàstica Segoviana.
El partit del play-out per la permanència segona federació jugarà diumenge a les 12 del migdia també a Alacant. El Castelldefels i el Sants, que van aconseguir finalment la permanència a tercera federació, estaran pendents d'aquesta eliminatòria a partit únic pels descensos compensats.
I finalment, també en futbol, Olot jugarà l'ascens aquesta segona federació contra un altre filial, el del Tenerife.
Els garrotxins, després d'eliminar el Girona B aquest diumenge a la final catalana, es veuran les cares contra el Tenerife B aquest diumenge al vespre a Navalcarbon. El sorteig, per cert, es va haver de fer dues vegades per una equivocació amb les boles, i en les dues ocasions l'Olot va quedar emparellat amb el conjunt canari.
I un últim apunt, en rugbi, la Unió Esportiva Sant Boiana jugarà les semifinals de la divisió d'honor masculina després de superar els quarts al Barça.
El conjunt de la Vall Llobregat manté la imbatibilitat al seu estadi, al Valdir i a l'Eu, després de guanyar 30-23 en un disputadíssim duel català de quarts. La Sant Boiana s'enfrontarà també a partit únic i també jugant com a local a l'Alcobendas o als Cisneros a les semifinals. A l'altra banda del quadre, el gran favorit al títol, El Salvador, es veurà les cares amb l'Ampo Ordizia.
Dimarts 17 de maig, comencem parlant de bàsquet. Aquesta tarda el Barça viatja cap a Belgrat, on en poc més de 48 hores s'enfrontarà el Real Madrid en unes semifinals d'Eurolliga masculina. Un nou clàssic en una temporada en què el balanç clarament és favorable per als blaugranes, que han guanyat els dos partits contra el Madrid a la fase regular de l'Eurolliga, els dos també de la fase regular de la Lliga CB i també la final, recordem, de la Copa del Rei. Tot i això, ahir en roda de premsa el tècnic Saruna Jasikevic us avisava que els blancs arriben en el millor moment de la temporada.
Tiene muchas ganas de nosotros, tiene mucha hambre más y esto es lo primero. Nosotros tenemos que igualarlo en esta hambre que tiene. Yo creo que Madrid llega quizá en el mejor momento de temporada. Está jugando muy bien como equipo. y a los jugadores veteranos que tiene tantas experiencias en estos tipos de situaciones. Está en su mejor momento de forma, sabe lo que tiene que hacer y bueno, es un Final Four. Tiene que ser difícil y seguramente va a estar muy difícil.
Segona Final Four consecutiva per al Barça de Jessica Bejus, que la temporada passada es va quedar a les portes, perdent la final, recordem, contra l'Efes. Una experiència que, tot i que no és clau, pot servir, segons el tècnic, per a l'equip en aquests dos partits de Belgrat.
Siempre te ayuda, ya que hemos pasado por un Final Four juntos. ¿No? Entrenador, mayoría de los jugadores, estuvimos ya ahí, estuvimos bastante cerca y... Bueno, yo creo que siempre es mejor tener esta experiencia y haber pasado esto. Bueno, hay que centrarnos en el siguiente objetivo.
Més enllà d'això, el tècnic lituà deia que tot comença de zero per als quatre equips que parteixen amb les mateixes opcions. Aquest dijous, a les 9 de la nit, com dèiem, Barça-Madrid, segona semifinal de l'Eurolliga masculina de bàsquet, abans, a les 6, l'altra semifinal entre el vigent campió, l'Efes i Olympiacos. La final serà dissabte 21 de maig, a les 7 de la tarda, també, a l'Stark Arena de la capital sèrbia. I també en bàsquet, l'Esperona Girona ja ha fet oficial, ahir a la tarda ho va fer, el primer fitxatge per a la temporada que ve. A falta de saber qui dirigirà l'equip, a la banqueta, el conjunt gironí ha anunciat la incorporació de la navarresa Irati Etxarri, que la setmana passada sabíem que deixava el Cadí la seu, després d'una progressió espectacular en les quatre temporades a l'equip urgellenc. Així valora el fitxatge d'Irati Etxarri el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
Amb el fitxatge d'Irati fitxem una jugadora estadal més, una jugadora que serà important dintre els esquemes de l'equip, una jugadora que l'avala en aquestes darreres temporades on ha estat una de les millors jugadores de la Lliga i més valorades, i per tant doncs, seguim fent passes fermes cap a la construcció de la nova plantilla.
Veurem si l'acompanya el seu entrenador a la seu, Bernat Canut, que també anunciava el seu adeu la setmana passada del club urgellenc. I demà sabrem, segons es preveu, si tindrà com a companya o no a Laia Palau, la capitana de l'Uni, que ha convocat una roda de premsa demà al matí per anunciar la decisió sobre el seu futur amb el president del club gironí, Cayetano Pérez. I un últim punt de bàsquet, tornant a la categoria masculina, ho explicàvem ahir, Badalona acollirà la Copa del Rei de l'any que ve, 2023. El Palau Olímpic serà la seu d'aquesta competició del CAU l'any que ve, que es disputarà del 16 al 19 de febrer, 38 anys després de l'última vegada que va acollir Badalona una copa, el 1984. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
L'alcalde Rubén Guijarro es referia ahir com un dia històric per a la ciutat. La copa serà del 16 al 19 de febrer del 2023, on el bressol del bàsquet es convertirà en el focus del bàsquet espanyol. Badalona ha superat les altres opcions que hi havia sobre la taula, amb Barcelona, Les Palmes de Gran Canària i Màlaga. Escoltem l'alcalde Rubén Guijarro.
Serà, jo crec, un punt d'inflexió, un xute d'il·lusió, un xute de felicitat, en aquest cas, un moment per mostrar-nos la nostra imatge, mostrar-nos tal com som i que la ciutat llueixi de manera plena.
El 1984 va ser el darrer cop que la competició es va fer a Badalona. El format no era com ara amb 8 equips, sinó de només 4. La competició la disputen l'anfitrió, en aquest cas la penya, i els 7 millors classificats de la Lliga un cop acabada la primera volta. Per Badalona pot suposar una injecció econòmica, tant per la restauració, per la vida social i també per modernitzar les instal·lacions esportives. Segons va explicar Juan en Morales, president del Club Joventut de Badalona, en una tertúlia a aquesta casa, la idea inicial és fer la fan zone al passeig marítim o a la Rambla i arribar a un acord per poder ampliar els horaris de la restauració. Tot i que molts seguidors dormiran fora de Badalona perquè no hi ha capacitat hotelera per tothom, aproximadament unes 700 places hoteleres, el que s'intentarà és que puguin fer vida tot el dia a Badalona i, per tant, que la ciutat entregui rèdit.
En futbol d'ahir també us explicàvem en directe els emparellaments dels equips catalans per pujar a segona, de segona a primera federació i també de tercera a segona. En el primer cas, Espanyol B i el Lleida Esportiu es veuran les cares amb dos equips bascos. El filial blanquiblau jugarà contra un històric, l'Arenas Club de Getxo, cinquè al grup 2, mentre que el Lleida Esportiu s'enfrontarà al Sestao River, segon en aquest grup 2 de la segona federació. I a la part de baix, el Cerdanyola jugarà no baixar a tercera en un play-out contra la Gimnàstica Segoviana. Escoltem l'entrenador del Cerdanyola, Toni Carrillo, en declaracions ahir en aquest programa.
Per nosaltres, més que un partit per salvar la categoria, és quasi com un partit per ascendir. Sabem el que per nosaltres ha sigut representar aquest any a jugar a la segona ref, i per tant és un premi que tenim i que l'hem d'abordar de la manera que t'he comentat. Estem molt il·lusionats, amb moltes ganes de que arribi diumenge, però també amb tota la setmana per davant per preparar de la millor manera el partit.
El Cerdanyola, que buscarà la permanència, i l'Olot, que buscarà pujar a aquesta segona federació contra un altre filial, després de deixar enrere a la final catalana aquest diumenge al Girona B. Després d'una repetició de sorteig, finalment va tornar a tocar el conjunt que ja li havia tocat el primer sorteig per al conjunt olotí, el Tenerife B. I un últim apunt de futbol, Joan Bayona serà el nou entrenador del Palamós Club de Futbol. L'exporter substituirà Mario Fernández a la banqueta, nou projecte pel degà del futbol català, que avui a més ha anunciat un acord per unificar el futbol base del municipi. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
El Palamós Club de Futbol presenta novetats. Primer, ja té nou entrenador i és una cara coneguda. Torna l'estimat capità i porter del degà, Joan Bayona. El ganxó ha estat l'escollit per la junta directiva que lidera Toni Heras per substituir Mario Fernández, que ha sortit del club en acabar la temporada. Bayona és una de les figures més importants de la història del Palamós Club de Futbol, l'equip que va defensar sota els pals durant 15 temporades, 12 de consecutives, vestint la samarreta del degà en 350 partits. S'obre una nova etapa, doncs, pel degà del futbol català, que avui ha presentat, a més, l'acord d'afiliació amb el Club de Futbol Global per unificar el futbol base de Palamós. Toni Heras és el president del Palamós Club de Futbol.
Jo crec que és el millor que podem fer per al municipi, pel nanos, pel futbol. Han demostrat que són uns bons gestors del futbol base.
L'acord és per 3 temporades i fa que el Global Palamós esdevingui filial del Palamós Club de Futbol.
En hoquei herba, compta enrere ja per al Mundial Femení, que es disputarà a Terrassa a partir de l'1 de juliol, ja ho direm, amb una selecció espanyola farcida de catalanes i amb cares noves, però que vol fer de nou un bon paper internacional, en aquest cas a casa. Ahir, un dels patrocinadors d'aquest Mundial, l'empresa de cosmètics Skeindor, va presentar aquesta cita amb algunes jugadores com a protagonistes, i va ser el nostre company Joan Barberà que va poder parlar amb dues jugadores catalanes, les dues del Júnior de Sant Cugat, i una d'elles, a més, terrassenca, la Gigi Oliva i la Laia Vidós. Escoltem la conversa del Joan Barberà amb les dues jugadores catalanes.
Estem a Skeindor, aquesta empresa de cosmètics espectacular a Barcelona, i avui són protagonistes les jugadores de la selecció espanyola d'hoquei herba, que a partir de l'1 de juliol viuran la gran cita esportiva al Mundial d'hoquei herba femení a Terrassa, en un estadi olímpic de Terrassa espectacular. S'ha fet nou, s'ha remodelat per aquesta ocasió, i estem amb dues grans protagonistes, la Gigi Oliva i també amb la Laia Vidosa. Les dues juguen al Júnior de Sant Cugat, una és de Terrassa, però les dues juguen al Júnior. Gigi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Laia, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Què sentiu en un dia com el d'avui? Perquè és important el fet de que arriba aquesta gran cita esportiva, aquest Mundial d'hoquei herba femení, a Terrassa, a casa, però les marques esportives, en aquest cas marca de cosmètics, Skeindor, i moltes marques apostant pel Mundial i per l'esport femení.
Home, doncs, evidentment nosaltres estem superalegres perquè, a veure, tenir un Mundial a casa no passa sempre, però sobretot crec que les marques ara que ens estan esponsoritzant, sobretot en el hoquei femení, doncs va molt bé, perquè sí que ajudes en aquest sentit, i també crec que és una marca perfecta per les característiques que tenim en comú, per estar pues, perfectes el dia que comenci la cita, ja que ells pues, parlen d'aquest hashtag de We Care About The Game, pues, realment sí que és veritat que passem moltes hores a l'aire lliure i és de les, pues, de les coses que realment ens hem de protegir més, i sobretot cuidar-nos la pell.
Sí, tal com diu la Georgina, doncs és un luxe per nosaltres, doncs, que una marca com Skeindor es posi la balança com sobre el hoquei femení i ens ajudi, doncs, a compartir objectius i al final, doncs, caminar junts cap al Mundial, en aquest cas.
El Mundial, un mes i mig, 45 dies per aquesta gran cita esportiva. Ja heu trepitjat el camp, ja heu vist l'estadi olímpic, el dia que estigui ple?
Jo el primer dia que vaig trepitjar el camp i vaig veure aquell estadi, realment em vaig impressionar molt, o sigui que el dia que estigui ple suposo que pues, entre totes fliparem, i sí que és veritat que hem de dir pues, a tota l'afició que sobretot que vinguin, que prometem que hi haurà espectacle, hi haurà bon hoquei i això, que s'animin.
Sí, sobretot també que confiïn de nosaltres, que ens recolzin sobretot, i al final doncs, per nosaltres és un luxe poder viure aquesta experiència i sentir-nos també recolzat de la gent que ens envolta.
Fa 30 anys de Barcelona 92, gran cita olímpica a Barcelona i per Terrassa, per l'hoquei va ser
uns moments impressionants, medalla d'or de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba. Gigi, 2 anys tenies, però entenc que has vist imatges d'aquells grans moments i també que se'n parla molt, no?, del que es va viure a Barcelona 92 i el que va significar per l'hoquei herba femení.
Sí, és veritat que no me'n recordo, però sempre pues, és una fita que es parla molt. Tant de bo tinguem aquesta continuïtat, que realment, o tant de bo tinguem aquest resultat, tot i que el nostre objectiu és clar i és que volem competir i donar la nostra millor versió. Si amb tot això s'aconsegueix pues, l'or, pues, mira, perfecte. I sí que estaria superbé que realment hi hagués la continuïtat després de, com potser a Barcelona a vegades no va passar, doncs que sigui el punt de partida perquè hi hagi sempre les seleccions estiguin allà dalt i que es vegi pues, una Espanya sempre forta.
Laia, parlaríem de la segona gran cita esportiva del món de l'hoquei herba femení, és a dir, es parla molt del que va passar fa 30 anys, però si mirem en tots aquests anys, aquest és un altre dels grans esdeveniments, el que es viurà a Terrassa i a Catalunya.
Sí, al final, en aquest estadi doncs, tenim el llistó ben alt, però tal com diu la Georgina, doncs nosaltres anem a plantar cara, a demostrar el nostre joc i a tant de bo doncs, pujar un pòdium i emportar-nos un or.
I ja l'última, el somni, el desig d'entrada, evidentment, ser la selecció i en aquest Mundial el gran desig, el gran somni.
És que si es diu després no es compleix, potser, no? Però bueno, com... A veure, com... Crec que tothom contestaria el mateix, però tothom al final vol pujar al pòdium, no?
Sí, estic d'acord. Pujar al pòdium seria...
Si somies gratis...
Hi ha més pressió pel fet de jugar a casa?
Jo crec que n'hi podria haver, però també és veritat que hi ha una altra part, que és la realitat que tenim, i és que el grup també és nou. O sigui que l'experiència que havíem tingut, potser el grup que hi havia a Tòquio, o l'equip que hi havia a Tòquio, ara també és diferent. I això també per nosaltres és un pes menys, perquè no... et pots potser una mica pues, regocijar el fet de bueno, falta una mica d'experiència, tot i que hi ha molt potencial, pues, falta aquesta part d'experiència i no tens tanta pressió, almenys per mi.
Perfecte, doncs Georgina Oliva, Gigi Oliva, gràcies, que vagi tot molt bé i al Mundial aquests 45 dies que queden, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Laia Vidosa, també jugadora del júnior de Sant Cugat del Vallès, que vagi tot molt bé i a tope en el Mundial.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Joan. Aquesta era la conversa que mantenia ahir el nostre company Joan Barberà amb les jugadores de la selecció espanyola, totes dues del júnior de Sant Cugat, Gigi Oliva i Laia Vidosa. I un apunt d'aquest mateix migdia d'hoquei herba, el Club Egara ja es mou per la temporada vinent. Joan Vidal serà el nou entrenador d'aquest conjunt terrassenc del Club Egara a la Divisió d'Honor Femenina durant les dues properes temporades. Albert Massaguer, per tant, deixa la banqueta del conjunt ratllat. Parlem ara d'hoquei patins. Ahir a la tarda vam saber que el porter del Noia, Xus Fernández, deixarà l'equip a final de temporada. Un Noia que va guanyar, recordem, el primer partit de la sèrie de quarts de final pel títol de la hoquei lliga masculina contra el Calafell. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Així ho ha anunciat el club aquest dilluns a la tarda a través d'un comunicat de premsa on no es parla del futur de Fernández, que fa aquest pas després de 6 temporades al primer equip roig i negre, colors que ja va defensar durant 3 anys en la seva etapa formativa. El porter sadorninenc té 32 anys i va començar l'escola Sant Josep de Sant Sadurní, des d'on va passar a formar part dels equips formatius del Noia durant 3 anys. Després va estar 2 anys a l'Igualada, on va disputar una Final Four de la Copa de la CERS, i 2 anys a Vilafranca, on va assolir l'ascens a l'Hockey Lliga. Ara fa 6 anys que va tornar al Noia i les 3 temporades anteriors havia defensat la samarreta del Vendrell, on va guanyar una Copa del Rei i una Lliga Catalana. Fernández reconeix que ha estat un orgull i un somni defensar la samarreta del Noia.
De petit era el meu somni, jugar aquí al Noia, i amb els anys hi havia grans porters aquí i no pensava mai que pogués defensar la porteria del Noia. Per mi ha sigut un orgull, una sort i un somni.
Aquesta és la primera de les baixes que anuncia el club de cara a la temporada 2022-2023.
Gràcies, Eli. Recordem que el segon partit d'aquests quarts de final d'aquesta Hockey Lliga masculina serà aquest dissabte 21 a les 6 de la tarda a Finques Prats Lleida Reus Deportiu. Recordem, amb avantatge pel Lleida, que va guanyar 3-5 a Reus, Calafell Noia a 8:15, amb avantatge, com dèiem, del Noia, que va guanyar 4-3 contra el Calafell. El Barça i el Caldes s'enfrontaran a les 8 del vespre amb avantatge del Barça. En el primer partit d'anada van guanyar els blaugranes 7-3 i el Coi Deportiu Liceu, l'únic enfrontament sense catalans, amb avantatge pel Liceo. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. Pau, petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral.
Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumir, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
La xarxa de comunicació local.
Per això m'estic sentada provant de renunciar. Un dia falta molt i ara que estic cansada no sé ni com tornar. No voldria fer-te mal. Ja estic sortint d'aquell infern que em provocaves i que era etern. Per això m'estic sentada provant de renunciar. Un dia em falta molt i ara que estic cansada no sé ni com tornar. No voldria fer-te mal. Oh, yeah.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimarts, 17 de maig de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 17 de maig, compte enrere per definir ja tots els títols de la, importants de la temporada. En bàsquet, el Barça viatja aquesta tarda cap a Belgrat per preparar ja les semifinals de l'Eurolliga masculina dijous contra el Real Madrid. I en futbol, el primer equip femení ja pensa en el gran objectiu de la temporada, revalidar el títol de la Champions aconseguit l'any passat aquest dissabte, la final contra l'Olímpic de Lió a Turí. I més enllà de la part esportiva, en futbol, aquest diumenge els clubs de casa nostra decidiran qui serà el proper president de la Federació Catalana de Futbol. Aquí a l'Enjoc, a la xarxa, volem parlar amb els quatre candidats aquesta setmana i avui coneixerem una mica més les propostes de la candidatura als clubs primer, liderada pel fins ara president del Cornellà durant l'última dècada, Àlex Talavera. Bàsquet, futbol, però també atletisme, hoquei, patins i molt més, tot això a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, el Barça viatja aquesta tarda cap a Belgrat, on jugarà a partir de dijous la Final Four de l'Eurolliga masculina.
Els blaugranes es veuran les cars amb el Real Madrid a la segona semifinal, aquest dijous a les 9 de la nit. A l'altre s'enfrontarà el vigent campió, l'Efes, i l'Olympiacos. La final serà dissabte 21 a les 7 de la tarda.
Al mateix dia i hora, ja ho hem repetit diverses vegades, que la final de la Champions femenina de futbol entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Més bàsquet, ho dèiem ahir, el Badalona serà, Badalona, la ciutat, serà la seu de la Copa del Rei de l'any que ve.
Així és, feia 38 anys des de 1984 que Badalona no acollia la competició del CAO. La candidatura badalonina li ha guanyat la partida a ciutats com les Palmes de Gran Canària, Màlaga i Barcelona, on va tenir lloc l'última Copa del Rei disputada a Catalunya el 2012 al Palau Sant Jordi.
I l'Esperon i Girona va anunciar ahir el fitxatge de l'MVP estatal de la Lliga Femenina, Irati Echarri.
Echarri, que va anunciar la setmana passada que deixava el Cadí la seu, on havia jugat les últimes quatre temporades, reforçarà el nou projecte del club gironí, ja sense Alfred Julba a la banqueta. L'ala pivot navarrès ha fet 13,9 punts, 8,2 rebots i 16,1 de valoració mitjana per partida aquesta temporada amb el conjunt de la Seu, que ha quedat quart a la Lliga.
Un Cadí la Seu que haurà de reforçar també el projecte de cara a la temporada que ve, perquè tampoc seguirà, recordem, Bernat Canut. Veurem si el tècnic segueix a la fins ara jugadora franquícia de les Urgellenques cap a Girona, i veurem també si Irati Echarri té com a companya a Laia Palau.
La capitana de l'equip gironí, que aquest any fa 43 anys, ha convocat una roda de premsa demà al matí per anunciar, presumiblement, el seu futur. A la compareixença hi serà també el president del club, Cayetano Pérez.
Demà us explicarem, evidentment, què diu finalment Laia Palau, que decideix. En futbol, també ho explicàvem ahir en directe en aquest programa, l'Espanyol B i el Lleida Esportiu jugaran l'ascens a Primera Federació contra equips bascos.
El Sestao River serà el rival del Lleida aquest dissabte en l'eliminatòria de semifinals a partit únic, mentre que l'Arenas Club de Getxo jugarà contra el filial blanc i blau també dissabte al vespre. Els dos partits seran a 8:15 al vespre a Alacant.
Us explicarem tot seguit les reaccions de Lleida i també l'últim embolic en clau burocràtica d'aquesta temporada de Lleida Esportiu en clau institucional, com dèiem, per la inscripció de dos futbolistes, i veurem si amb la denúncia, ja ho direm, de l'Eivissa pot jugar o no aquest a Lleida, aquesta eliminatòria per pujar a Primera Federació. I en la lluita per evitar el descens, en aquest cas a tercera, el Cerdanyola s'enfrontarà a la Gimnàstica Segoviana. Joan.
Doncs així és, perquè el partit del play-out per la permanència a segona federació jugarà diumenge a les 12 del migdia, també a Alacant. El Castelldefels i el Sants, que van aconseguir finalment la permanència a tercera federació, estaran pendents d'aquesta eliminatòria a partit únic pels ascensos compensats.
I finalment, l'Olot també jugarà a l'ascens, en aquest cas a segona federació, contra un altre filial, el del Tenerife.
Els garrotxins, després d'eliminar el Girona B aquest diumenge a la final catalana, es veuran les cares contra el Tenerife B aquest diumenge al vespre a Navalcarbon. El sorteig, per cert, es va haver de fer dues vegades per una equivocació amb les boles, i en les dues ocasions l'Olot va quedar emparellat amb el conjunt canari.
I un apunt de d'aquest mateix mitjà d'hoquei hierba, Joan Vidal serà l'entrenador del Club Egara les dues properes temporades a la divisió d'honor femenina. Per tant, substitueix Albert Massaguer, que deixa el club ratllat. I un últim apunt, en rugby en aquest cas, la Unió Esportiva Santboiana jugarà a les semifinals de la divisió d'honor masculina després de superar els quarts al Barça.
El conjunt del Baix Llobregat manté la imbatibilitat al seu estadi, el Valdiri Aleu, després de guanyar 30-23 en un disputadíssim duel català de quarts. La Santboiana s'enfrontarà també a partit únic i també jugant com a local a l'Alcobendas o al Cisneros a les semifinals. A l'altra banda del quadre, el gran favorit, el títol, El Salvador, es veurà les cares amb l'Ampo Ordizia. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 17 de maig comencem parlant de futbol. Ahir us explicàvem en directe els emparellaments dels equips catalans per pujar de segona a primera federació i també de tercera a segona. En el primer cas, l'Espanyol B i el Lleida Esportiu es veuran les cares amb dos equips bascos. El filial blanquiblau jugarà contra un històric, l'Arenas Club de Getxo, cinquè al grup 2, mentre que el Lleida Esportiu s'enfrontarà al Sestao River, en segon en aquest grup 2 de la segona federació. Un Lleida que ha engegat una campanya per facilitar el desplaçament d'aficionats lleidatans a Elda, a Alacant. Per un preu de 35 euros, el paquet inclou el viatge d'anada i tornada també amb autobús i l'entrada també al Nuevo Pepico Amat, a l'estadi de la localitat alacantina. L'última hora de l'actualitat d'aquest Lleida des de 1 a 1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest dimarts ens hem despertat amb la notícia d'on es jugarà aquesta semifinal dins la província d'Alacant i finalment serà el Nuevo Pepico Amat, un camp amb una capacitat de 4.036 aficionats de gespa artificial i que mesura 105 per 68 centímetres. Tot i ser conscients del club d'atac, aquest enfrontament no coincideix en el millor cap de setmana possible, amb la celebració de la plec pel mig i havent d'enfilar un desplaçament que supera les 5 hores. Des del Lleida Esportiu s'ha tirat endavant aquest paquet per 35 euros que inclou el viatge d'anada i tornada amb autobús i l'entrada per veure el partit contra els de Biscaia. D'altra banda, i per aquells que vulguin gestionar l'entrada pel seu compte particular, ho podran fer a partir d'aquest dijous a les 12 del migdia, podent adquirir un màxim de 6 entrades per compra. Els preus són de 18, 15 i 12 euros, depenent de la ubicació de la localitat. Tot plegat coincideix amb un nou embolic burocràtic, i és que, segons ha informat el periòdico d'Eivissa, el Club Deportiu Eivissa ha presentat a la Federació Espanyola de Futbol un escrit amb al·legacions i proves de que el Lleida Esportiu va inscriure els dos jugadors ucraïnesos, Danilo i Denis, amb un NIE que no els hi correspon i que s'han canviat en les darreres jornades. En aquest sentit, el club eivissenc demana la impugnació dels dos partits disputats entre el Numancia i el Lleida i les pertinents victòries per als primers. Un fet que, atenció, implicaria a l'Eivissa jugar els play-off, al Formentera classificar-se per la Copa del Rei, que el Cerdanyola se salvés, que l'Andratx jugués el play-out i parin compte que el Lleida Esportiu descendeixi de categoria.
Déu-n'hi-do amb els embolics i amb la complicada temporada institucional de Lleida Esportiu aquest curs. Gràcies, Sergi. A la part de baix, el Cerdanyola jugarà no baixar a tercera en un play-out contra la Gimnàstica Segoviana. El Cerdanyola, que buscarà, com dèiem, la permanència, i l'Olot, que buscarà pujar a aquesta segona federació contra un altre filial, després de deixar enrere la final catalana aquest diumenge al Girona B. Després d'una repetició de sorteig, per un error amb les boles, finalment va tornar a tocar per segona vegada, en aquest cas, per al conjunt olotí, el Tenerife B. I encara en futbol, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en col·laboració amb la penya barcelonista de Mollet, instal·larà una pantalla gegant a la pista exterior del pavelló municipal d'esports Riera Seca per seguir aquest dissabte la final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Com dèiem, aquest dissabte 21 de maig. Una localitat, Mollet, que seguirà amb especial atenció aquesta final a la capitana blaugrana i filla predilecta de Mollet, Alexia Putelles. Ràdio Mollet, Emma Balea.
El president de la penya barcelonista de Mollet, Santi Sánchez, ha mostrat la seva satisfacció que una setmana després de celebrar el 50è aniversari de la fundació de l'entitat que presideix es pugui veure en directe en una gran pantalla una final de la Champions femenina amb la molletana Alexia Putelles.
Això a nosaltres ha sigut un pas més endavant d'aquests 50 anys que estem esperant fer. I a més, pues, amb l'ajuda de l'Ajuntament i amb l'ajuda de tots els companys, pues, hem pogut tirar això en marxa perquè d'aquí el dissabte que ve pues, puguem gaudir d'una Champions més de les noies. Ja que el primer equip no ens dona aquesta satisfacció, per almenys les noies que ens donin aquesta satisfacció i grossa.
L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Isser, ha encoratjat a animar l'equip des de la pantalla amb la voluntat que la molletana Alexia Putelles torni a aixecar el trofeu de la Champions.
Gràcies, Emma. I encara en futbol, aquest diumenge que ve arriben les eleccions a la presidència de la Federació Catalana i aquí a l'Enjoc volem parlar amb els quatre candidats aquesta setmana. Avui tenim al telèfon a Àlex Talavera, que ha presidit el Cornellà l'última dècada i lidera la candidatura als clubs primer. Àlex, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bones.
Primer de tot, per qui no el conegui, qui és Àlex Talavera i per què decideix presentar-se en aquesta cursa per presidir la Federació Catalana de Futbol?
Doncs tinc 40 anys, he estat vinculat al futbol tota la meva vida, en les categories inferiors del Barça, l'Adam, vaig estar al Tenerife en el Lliga de Tarragona, vaig acabar al Cornellà i després com a gestor, no? Vaig donar els despatxos, 10 anys de gestor de club, i doncs prens la decisió en el seu moment, doncs per que veus situacions injustes pel futbol català i creus que el teu aprenentatge, l'equip que et porto darrere o al costat, millor dit, pot millorar molt les condicions tant econòmiques com de servei pels clubs i comences a prendre la decisió i parles amb la família, evidentment, prens la decisió i comences a recórrer tot el territori català parlant amb presidents i presidentes, a veure quina és la problemàtica local, que no és la mateixa de Terres de l'Ebre que de Girona, i fer un programa adequat a totes les necessitats dels clubs del territori, no? Portem molt de temps parlant amb presidents i presidentes, portem molt de temps treballant amb aquest projecte i estem satisfets, la veritat. Hi ha moltes línies de millora. La primera i clau és que s'ha centralitzat el poder de Barcelona, una federació de federacions, amb una oficina de clubs informada en temes d'estrangeria, subvencions, temes laborals, fiscals, una federació molt més femenina, amb una aposta clara pel futbol femení. No hi ha hagut cap directiva els últims 10 anys, va haver-hi una, va haver de dimitir, però proposem una estructura pròpia femení, amb pressupost propi, amb lideratge femení. Hi ha molt de talent femení al territori i això s'ha de posar en valor. Els gestors de la institució han de ser els primers que aposten pel femení. Nosaltres portem un ampli número de dones, tant a junta directiva com a alta direcció, i dues d'elles lideraran el projecte de femení a la Federació Catalana de Futbol, no? Si té una federació que en aquests últims 10 anys no s'ha implantat cap mecanisme, és real, de protecció de les etapes formatives dels jugadors, ni de protecció dels clubs més petits, no? De poble, ara toca, no? Sembla ser, no? S'ha de protegir, realment, s'ha d'assegurar la xarxa, la capil·laritat de clubs que fan aquesta tasca social esportiva a tot el territori català, i la Federació Catalana ha donat un pas en aquest sentit, no? No ha de costar el mateix una renovació que una nova inscripció per assegurar o incentivar que els pares vulguin tenir el seu fill en el seu club de poble, en el seu club d'origen, en etapes formatives. S'ha de regular la limitació, s'ha de regular el nombre de jugadors que marxen, no? Que fitxa un club d'un equip a un altre, s'ha de regular equips per categoria en algunes zones, s'ha d'implantar cànons de formació perquè arribin recursos als clubs més petits, ja cada vegada més clubs fitxen jugadors cada vegada en edats més tempranes. S'han d'implantar mecanismes reals i efectius per equilibrar el sistema de futbol català que tenim ara mateix, no? Mm-hmm. Hi ha moltes altres línies de millora, puc comentar temes de digitalització, no? Temes de transparència, importants d'implantar realment el vot secret a les assemblees, perquè no hi hagi cap tipus de pressió que et treguin una foto si tires una papereta vermella, no? S'ha de tenir una federació molt més inclusiva, s'ha de bonificar tots aquells clubs que vulguin tenir un equip d'inserció, persones amb altres capacitats que volen també participar en el món de l'esport. Hi ha moltes línies de millora que ens han traslladat als clubs i que són les propostes claus que nosaltres portem en el programa.
Mm. Ara li pregunto també per més propostes destacades per aquest programa, d'aquesta candidatura, volia dir, però va presentar 700 avals per ser candidat, no sé si li diu alguna cosa aquesta xifra, i quin és l'objectiu real per aquest 22 de maig?
Sí, clar, evidentment, és la primera vegada que un precandidat sense vincle federatiu, jo no he estat ni president de la Federació Catalana de Futbol, ni directiu, ni vicepresident, potser altres candidats, presenta 700 avals. Ha sigut una fita històrica i ha quedat clar que els clubs ens han col·locat com a primera opció pel canvi. Hem d'agrair aquest recolzament que tenim arreu del territori i hem de seguir fins l'últim dia per demostrar que tot el que estem dient, tota la proximitat que hem demostrat amb els clubs i tota la coherència en el nostre discurs. De fet, estem proposant un pla de xoc real, que és el que se'n mereixen els clubs, no? Aquesta primera temporada de recuperació de la pandèmia, que no han hagut ajudes reals cap als clubs per recuperar-nos de la pandèmia. Aquest pla de xoc signat davant notari sigui una realitat. Hem de ser coherents. M'ho deia un president, no? Deia, escolta, parlem de proximitat, de tenir una federació molt més propera, d'implantar una federació de federacions, i el que estem fent és dia rere dia estar amb presidents. Ara mateix m'agafes voltant per Osona, visitant clubs, parlant amb presidents, i d'això es tracta, no? Creiem que s'està fent bona feina, el feedback dels clubs és molt bo, hi ha un recolzament molt ampli, majoritari, pel canvi. La gent, els clubs volen tenir millors condicions. Som la federació més cara. Tenim economistes, juristes, tenim experts en auditories, hem fet estudis econòmics de la Federació Catalana de Futbol, comparatives amb altres territorials. Un cadet aquí a Catalunya ha pagat 74,50 i el portador de federat que val 24,50, que no només es paga aquí a Catalunya, a la Rioja. Mm. La següent territorial que paga més paga la meitat, que és la valenciana, més o menys. Mm. Paga la meitat. És desproporcionada la tensió econòmica que actualment trasllada la Federació Catalana de Futbol als clubs i a les famílies. I la federació té capacitat suficient de gestió i econòmica per millorar aquestes condicions claríssimament.
Sobre el lema, com deia, els clubs primer, entenc que ara fins ara no ho eren, com deia, per això. No sé si què era el primer per vostè, per la federació.
Bueno, és evident, no? Els clubs. De fet, jo crec que el lema està molt encertat, no? Perquè jo sempre ho dic, qualsevol decisió federativa ha de tenir com a beneficiari els clubs. El que no té sentit és que la candidatura continuista surti dient que no pujarà un euro com a proposta econòmica cap als clubs i el dia següent digui que construirà una ciutat esportiva. No té cap tipus de sentit, sent la federació més cara, sent la federació amb uns salaris desproporcionats respecte a la realitat que vivim els clubs, o jo fins que era gestor. O sigui,
Sembla que hem perdut la comunicació amb l'Àlex Talavera, el candidat a la presidència de la Federació Catalana. La intentarem recuperar en qualsevol cas. Més enllà d'això, com dèiem, recordem, aquest diumenge 22 de maig tindran lloc a les eleccions, aquest ens federatiu, l'ens de la Federació Catalana de Futbol, aquest diumenge, com dèiem, 22 de maig, a les eleccions a la presidència del Barça. Hem recuperat la comunicació, sembla, amb l'Àlex Talavera. Àlex, no sé si ens escolta bé ara mateix.
Sí, jo sí que ho sentia.
Doncs ara, justament, s'ha tallat a la meitat de la conversa, estava explicant això, el fet de no pujar la aportació econòmica, diríem, cap als clubs.
No sé, però al final la idea és que tenim una federació que tensiona molt econòmicament amb els clubs i que té capacitat, la federació catalana té capacitat suficient econòmica i de gestió per millorar aquestes condicions, no? Al final, el que no té sentit és que la proposta econòmica de la candidatura continuista sigui no puja un euro i el dia següent ens diuen que construiran una federació, una ciutat esportiva, en una situació encara que els clubs estan recuperant-se de la situació econòmica passada per la pandèmia. La Federació Catalana té suficient patrimoni i capacitat de gestió per millorar les condicions dels clubs. El que no pot ser és que tinguem una Federació Catalana que prioritzi els salaris sobredimensionats que hi ha a la presidència de l'alta direcció, duplicitats de càrrecs de confiança. Hem de tenir una federació molt més austera, molt més dedicada i obsessionada per millorar les condicions dels clubs. I jo sempre ho dic, o sigui, qualsevol decisió federativa ha de tenir el club en el centre i els clubs com beneficiaris. I ara mateix aquesta situació no és així. I per això nosaltres intentem convèncer a tothom demostrant dades i informació contrastada per provocar aquest canvi, un canvi honest, i que entri gent de futbol, gent gestora amb experiència de gestió de clubs en èpoques de pandèmia, i no continuar amb una proposta de gestió que promociona la confrontació entre clubs, la crispació en el futbol català, una federació judicialitzada, però tampoc volem una federació polititzada com altres candidats volen proposar, no? on l'únic objectiu sigui la projecció institucional d'un president o d'algun membre de la Junta, no polititzem la Federació Catalana. La Federació Catalana ha de ser dels clubs, i el que proposem nosaltres és que entri gent professional, però sobretot gent de club, que hagi viscut aquesta gestió de club, que tingui sobretot molta vocació de servei cap als clubs, i que, com estem demostrant, siguin increïbles, que les mesures que volem implementar al final es duguin a terme i que tots els clubs catalans surtin beneficiats.
Més enllà de la part gestora i la part econòmica, no sé si en l'àmbit competitiu, i ja vaig acabant, quins són els canvis que aplicarien?
Bé, això depèn de la zona, no? O sigui, al final podem parlar des de la necessitat claríssima que necessitem dos grups a tercera divisió, o podríem parlar de la barbaritat que s'ha fet amb la implantació del model competitiu de la segona catalana d'aquesta temporada, o realment de la necessitat de tenir lligues més locals, més properes, en algunes zones per evitar desplaçaments, per millorar les jornades de recuperació, la conciliació familiar, però en edat de futbol 7, competicions separades per edats, amb l'excepció de dos equips per categoria, perquè hi ha pobles o zones on realment no hi ha demanda suficient, no hi ha volum suficient de jugador per fer aquesta separació, o realment implantar un cànon de formació per evitar aquests entrenadors motxilles, no?, que s'emporten 3 o 4 o 5 jugadors d'un mateix equip, un cànon de compensació si un club vol fitxar un jugador a meitat de temporada, traslladar la responsabilitat en accions antiesportives als jugadors a major edat, implantar sancions educatives en el futbol base. Hi ha moltes línies de millora que són les que estem traslladant compartint amb els clubs, les que tenim al programa i que estan calant molt, i realment és un moment únic de canvi. Jo crec que tenim una oportunitat molt, molt important aquest diumenge per provocar un canvi a millor, clarament, i sobretot que els futurs gestors siguem persones de futbol, gestors de futbol, i que no tinguem altre objectiu com el que tenim, no?, que és recuperar la convivència en el futbol català i millorar les condicions dels clubs de Catalunya.
Àlex Talavera, candidat a les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, que tindrà lloc, recordem, a aquestes eleccions aquest diumenge 22 de maig. Moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
En hoquei patins, Mataró i Vilafranca ja preparen la tornada de l'eliminatòria d'ascens per pujar a l'hoquei lliga masculina. Aquest cap de setmana el Vilafranca va prendre avantatge després de guanyar 0-2 a la pista de Mataronina, tot i que el conjunt maresmenc confia encara en la remuntada. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El 0-2 que el patí Vilafranca aconseguia contra el Club Hoquei Mataró en el pavelló Jaume Parera li deixa l'eliminatòria d'accés a la Parlem Hoquei Lliga bastant encarada. 0 gols encaixats i 2 gols de diferència. Els més negatius ja poden fregar-se les mans i pensar que l'eliminatòria està perduda, però la plantilla mataronina s'ha aïllat de qualsevol pensament negatiu i des del xiulet final ja només pensen en la manera de poder revertir la situació. La idea pel tècnic mataroní Albert Larrea és clara.
Guanyar i per més de 2 gols, no? Però bueno, al final marcant 2 gols te'n vas a la pròrroga i això tampoc és una mala opció.
I els pensaments negatius no hi tenen cabuda perquè des de la plantilla s'és conscient que 2 gols poden arribar en qualsevol moment. En 50 minuts hi haurà situacions perquè es produeixin, però el que caldrà és millorar l'efectivitat dels primers 50 minuts.
Sabem que són 2 gols, que 2 gols en el món del hockey i al final no són res, no? La desena falta, un penal i una atracció i no és res. Sabíem que tocaria anar a jugar-se a Vilafranca, fos quin fos el resultat, encara que haguéssim guanyat 2-0, s'ha d'anar a Vilafranca i guanyar.
Els dos equips haguessin preferit liquidar la temporada aquest proper cap de setmana, però la tornada de l'eliminatòria jugarà d'aquí 2 caps de setmana. Així doncs, tant Albert Larrea com Toni Porta disposen de més dies per preparar el decisiu duel.
Gràcies, Josep Maria. I per part penedesenca, el Vilafranca confia en fer bona aquesta renda de 2 gols aconseguida a l'anada. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
El Patí Vilafranca ha donat una passa de gegant en el camí del retorn a l'Hockey Lliga, al aconseguir una importantíssima victòria per 0-2 en l'anada del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga, disputada a la pista del Mataró. Un partit rodó pels vilafranquins, que haurien pogut tornar a Vilafranca amb una renda més àmplia d'haver tingut una mica més de punteria. El partit del poliesportiu Jaume Parera va començar amb una graderia un xic adormida, però que es va endollar ben ràpid amb un gol matiner d'Arnau Ribas als 16 segons de partit, i al 23 de la primera, Xavi Aragonès ampliava el marge i feia el 0-2 amb un potent llançament. La manca d'encert de cara a porteria no va permetre marxar a Vilafranca amb una diferència més gran. Neki va disposar d'un penal per fer el tercer. El gran esforç defensiu amb Gabri Villares i Arnau Ribas al capdavant i l'actuació d'Arellano van ser claus per cimentar la victòria del Patí. Escoltem a l'entrenador del Club Patí Vilafranca, Toni Porta.
La defensa està molt bé, el nostre porter també. Nosaltres hem estat més efectius i marxem amb un resultat bo, però segueix tot obert. Nosaltres som un equip que si no estem bé darrere patim i últimament estem treballant força bé. I crec que aquesta serà la clau. Si ens dona seguretat la defensa, a partir d'aquí podem treure, desplegar més el joc d'atac, la contra nostra, hem de ser una mica més efectius, perquè al final no hem tingut alguna molt clara i no l'hem aprofitat. Però bé, jo crec que la clau a partir de tornada estarà a sortir igual de forts que avui o més, i està molt forts al darrere, sobretot.
El Patí arribarà a la tornada del proper dia 28 a la Poliesportiva amb dos gols d'avantatge i amb l'ascens a només 50 minuts. La Poliesportiva dictarà sentència.
Gràcies, Eric. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, el Pablo Valenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau. Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Botó de sabrit i pòsters en quadricom i anuncien un discurs que vaig deixar aquí. Davall ses esteles i mir ses meves sabates. Terrestre davallen i plugen amb poca esperança de llunes. Les moixos no surtin encara, te dormin davall el teu cotxe. Un dia de vespre i de son, te mires i plegats la roba, te mai no sé on tens la porta, te no proliferen ses hores, te no puc acordar-me s'abrit, a un món ple de combinacions, combines meu cel sempre gris, amb tots els teus portaavions. Badies de petroliers, excuses de mal bevedors. Li falta una capa de mel, li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel. De sucre i de son, vols aquí per mi ja no plora, vols aquí m'aixerrin sa planta, de no pot omplir aquestes hores, de no ser planxar el meu abric, a un món ple de combinacions. Combines meu cel sempre gris amb tots els teus portaavions, badies de petroliers, excuses de mal bevedors.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Avui mateix, com els deia, es presenta el recurs de reposició contra la interlocutòria. Però aquesta no és l'única acció en què està focalitzat el govern de Catalunya. Es treballa intensament perquè tan aviat com sigui possible estiguin llestes les modificacions legislatives necessàries per respondre a aquest atac al català i al model d'escola catalana.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, anunciant la presentació d'un recurs in extremis contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. I és que avui és l'últim dia habilitat per recórrer la decisió judicial. Els serveis jurídics de l'executiu, a més, demanen que mentre recorre el recurs se suspengui l'execució de la sentència, de manera que es podria guanyar temps a només dies perquè acabi el termini per executar-la, per fer-la efectiva a les aules. L'executiu treballa també en un decret llei que s'ha d'aprovar en qüestió de dies per protegir els centres i els seus projectes lingüístics. I des del Parlament, Esquerra, PSC i Comuns donen 24